ve de lluny, però que sí que serà al final una proposta en clau electoral i per tant un element que situarà Esquerra Republicana al llarg de tota la campanya. I a mi, més enllà del valor que li podem donar a cadascú de nosaltres, a mi el que com a mínim em sembla és que és una proposta, no? A diferència del que passa amb el govern espanyol, en aquest cas sí que hi ha un partit polític que ha posat sobre la taula la seva proposta i caldrà veure a nivell electoral si es valida o si té suficients avals com per tirar endavant, no? De totes formes, per mi, i vaig ara a la reacció que ha tingut el govern espanyol, zero sorpreses amb el que ha dit el govern espanyol, amb el que ha dit el PSOE davant d'aquesta proposta d'Aragonès, i crec que ens fem un flac favor també si ens pensem que podem equivaldre aquesta proposta i la reacció que tindrà eventualment el govern espanyol en un futur amb el que ha passat amb l'amnistia, amb el que ha passat amb la reforma del Codi Penal en relació amb el delicte de sedició o el que va passar en el seu moment amb els indults. És a dir, jo crec que és cert que en el seu moment el PSOE també es va negar a tot això que ha anat passant, però crec que el referèndum representa quelcom de diferent. És a dir, jo crec que cap dels partits del règim del 78 està en disposició ni té cap voluntat, ni posarà mai en qüestió la unitat d'Espanya, que crec que és un bé suprem que tant el Partit Popular com el PSOE defensen a ultrança. És a dir, és un bé suprem que no està en qüestió i que passa per qualsevol passar per davant de qualsevol cosa, fins i tot passa per davant de l'estat de dret en si mateix, va saltar-se l'estat de dret, com hem vist en diferents ocasions, com per exemple podria ser l'Operació Catalunya, no? Crec que no es pot equivaldre, no es pot comparar el que ha passat, els moviments que ha fet el PSOE amb altres qüestions que d'entrada s'hi negava rotundament, amb el que crec que sent o pensa o com es posiciona al voltant d'un eventual referèndum.
Mira, deies resposta del govern espanyol, sentim que és el que ha dit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Hay un gran consenso en Cataluña que ustedes ignoran de manera sistemática, y es que el 90% de la población catalana, el 90% quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada, el 90%, el 90%.
I el 80% vol un referèndum.
Anava a dir, ha dit tants cops el 90% que hem dit, però a veure, exactament, aquesta, clar, és una dada...
Jo anava a dir, d'on l'ha tret aquesta
una
dada?
Una mica enganyosa.
Sonava el 80%,
mira,
però el 90%,
atenció. Ho hem preguntat i ho hem estat buscant. És una xifra que agafa del penúltim CEO, del juliol del 23, on diu que el 10% optava per la independència unilateral, però obvia la resta de resultats que hi havia, com per exemple que el 14% tenien una posició indefinida, per dir alguna cosa. Vull dir que s'ha agafat aquesta dada de fa pràcticament un any i d'aquí n'ha obtingut aquest 90% que ha repetit fins a 5 vegades.
Però és profundament enganyós, perquè a banda de per això que explicaves, es pot focalitzar en aquesta dada, com els independentistes es poden focalitzar en la dada que ha anat sortint en els diferents baròmetres del CEO, que apunta que un percentatge molt majoritari de la població, entre el 78-80%, durant diverses enquestes ha anat apuntant que opten per un referèndum, no? per decidir el futur polític de Catalunya a través d'un referèndum, vull dir que aviam, i això, aquesta com resposta s'està obviant.
Crec que una de les coses que hem de fer després d'uns quants anys de parlar de lo mateix és que tan cert és que un 80% vol un referèndum, etcètera, etcètera, com que segurament el 98% de la població catalana vol la pau al món, però no està disposada a fer gaires coses perquè hi hagi la pau al món, o implicar-se ni a sacrificar-se gaire. Vull dir que seguim en el marc i en el pla teòric, i aquest discurs està molt bé, però és que aquí han passat coses fa 10 anys, i la realitat és que hem anat molt lluny per no anar enlloc. Aleshores, en aquests plantejaments ens porten al següent, que és que la proposta d'Aragonès, que segurament la part més dura de l'independentisme ha volgut menys tenir, al final deixa una cosa clara per la seva part, que és quin és el seu camp de joc. El meu camp de joc és institucionalitat, que el president Aragonès a un li pot agradar més o menys, però és cert que és més institucional del que havíem tingut almenys en els anys previs, i
ho intenta. Digue,
bueno, jo crec que...
Han posat el focus aquí, dels seus moments.
Jo, que he treballat com a diputada amb Pere Aragonès, crec que és una de les persones més institucionals que he conegut professionalment parlant, i tinc moltes discrepàncies amb ell, però això no em treu de dir que és una persona seriosa i rigorosa, a diferència, per exemple, del president anterior, però és igual.
Clar, però el tema aquí també és que la institucionalitat fa de carcasses, has de tenir alguna cosa més. Què més tenen?
Bé, no ho sé, jo no els voto pas, però dic que té una vertent institucional i que almenys no enganyi i diu on va. La pregunta, la curiositat aquí és preguntar als altres partits independentistes, bé, quina és, en el seu cas, en el seu programa electoral, la proposta de fer què? I si no els hi sap greu, com Perquè, clar, què és molt fàcil? És molt fàcil dir que un 80% i és cert que està a favor d'una cosa, o un 90% que està a favor d'una altra, però la pregunta és, molt bé, i com? I què està vostè disposat a sacrificar per això? I aquí el que hem vist, i crec que aniria bé pel conjunt dels catalans, pels que són independentistes, pels que no són independentistes, que hi hagi aquesta claredat, que diuen de l'acord de claredat, aquesta claredat en els missatges, es posés sobre la taula. I penso, per això ho deia anteriorment, que sense compartir el que diu Esquerra Republicana i el que diu el president Aragonès, almenys ell marca un terreny de joc. I això en política és important, perquè el votant, el 12M, quan vagi a dipositar el seu vot, sabrà que en aquest cas Esquerra Republicana diu això. I alguns se n'enfotran, i alguns estaran en contra. Jo no estic a favor del que defensa Esquerra Republicana, però em sembla que és un bon exercici situar on tu vols que hi hagi el relat i el debat. La pregunta és, els altres, parlo en el camp independentista, exactament què diran? I sobretot, com ho faran?
Però no només en el camp independentista, és a dir, em sembla que la política catalana, la confiança votant elector, votant electe, està tan erosionada que qualsevol intent de marcar agenda, ja sigui amb el referèndum, ja sigui amb l'amnistia Puigdemont, ja sigui amb el Hard Rock, desperta sospites. Sospites en el sentit que si hi ha algú que vol marcar tan fort l'agenda, si hi ha algú que es vol fer tan seu al terreny polític, és que m'està intentant enganyar. I l'únic partit que ens surt beneficiat de tot això és l'únic que no està marcant una agenda clara, o sí que l'està marcant, però no està fent la campanya a favor de cap d'aquests ítems concretament, que és el PSC.
Clar, evidentment.
És a dir, no marcar agenda o no tenir voluntat de marcar agenda ara mateix és el que beneficia, perquè qualsevol altra cosa és la pressuposició d'un engany.
Deixem un segon només, perquè hem sentit abans al sumari la proposta que feia Pere Aragonès, acabem de tornar a escoltar la resposta per part del govern espanyol, de Félix Bolaños, i fa només una estona que Pere Aragonès ha tornat a parlar i ha dit això.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui al referèndum d'independència i que nosaltres, amb la nostra perseverança, amb el nostre treball, dirigint-nos al conjunt de Catalunya, representant els grans consensos d'aquest país, farem que sigui una realitat. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari.
Sembla clar, no?, que l'estratègia anirà per aquí, d'insistir en aquesta idea de que si ha estat possible l'amnistia quan tothom deia que no ho era, també ho pot fer el referèndum. Clar,
el tema és que la via constitucional per la que ells aboguen, que és l'article 92, depèn d'una convocatòria, d'una aprovació del rei, d'una convocatòria del govern de la Generalitat i del Congrés i d'una aprovació de les cambres. Aleshores, és una via que neix morta i clarament es veu que és un lema electoral.
No, jo comparteixo el que deia la Laura anteriorment. Una cosa és que et perdonin i l'altra és que es juguin la integritat de l'Estat. I això els estats no ho fan, ja ho hauríem d'haver pres.
És que precisament et perdonen per no jugar-se la integritat de l'Estat.
Exactament, però això tens tota la raó, però ja pressuposant que això no ho explicaran, perquè té sentit, però normalment si et perdonen és perquè tu, almenys per lo bajín, has demanat perdó, si no de què, o perquè els interessen els teus vots, si no de què, no és el mateix, i em sembla que és certament trampós posar sobre la taula, bé, com que no deien que l'amnistia no i ens la van donar, doncs ara també ens donaran el referèndum. Sí, segur, i et convidaran a sopar al Via Veneto a tots els catalans. No, això no passarà.
Tu sempre apuntant amunt,
Joan, no, la porta, entrat a la taula, bé, cop i volta.
No, però, ostres, si alguna cosa crec que és interessant de reclamar en la campanya que ve és que portem 10 anys que ho sento molt, i gent amb expectatives diferents, legítimes, cadascuna d'elles, només faltaria, però objectivament, no hem anat enlloc des d'una perspectiva de millora de l'autogovern o de fer altres coses molt més difícils, per dir-ho així. Per tant, quan la Montserrat feia esment del PSC, doncs és normal, és que el PSC l'únic que ha de fer és wait and see, mirar-se el partit
i no ficar la pota.
És no posar la pota, per cert.
I que no li surti cap cas de corrupció.
I no la posarà quan ha posat avui Salvador Illa molt encertadament de número 2 a una persona com Alicia Romero, que és segurament, reconegut per tots els partits, una de les millors parlamentàries d'aquest país.
Joan.
Sí, un apunt sobre l'últim que deia en Roger. És veritat que al PSC sobretot li interessa que no passi res ara mateix, no? Jo deia a la primera intervenció que a mi el que no em semblava versemblant, i això lliga amb els discursos que hem fet, és que després de l'amnistia es plantegin els mateixos termes que en el curt termini serà possible el referèndum. Jo crec que no són precisament els mateixos termes, no? Però crec que sí que hi ha una cosa que és rellevant de la proposta que fa Aragonès, no? I Esquerra Republicana, que és que fa exactament una proposta. Jo crec que el que seria desitjable d'aquestes eleccions és que en aquelles qüestions que tenen a veure amb el conflicte polític o amb la gestió vinculada al conflicte polític, hi hagi una proposta de totes les formacions polítiques. Jo crec que això serveix per tothom. Serveix per Esquerra Republicana, que ha tingut la responsabilitat de govern i, per tant, en els últims anys som on som pel que hagi fet o el que hagi deixat de fer Esquerra, però també és desitjable no només pel flanc independentista, en aquest cas Junts i Puigdemont, sinó també per la part del PSC. És a dir, quan el PSC verbalitza que vol un model de finançament que sigui just, sense privilegis, jo crec que se li ha d'exigir una mica més. I se li ha d'exigir, escolti'm, vostè vol, ens està dient clarament que vostè vol el règim comú, no? Una proposta de finançament per a Catalunya dins el règim comú. Però com ho executarà això? Com forçarà l'Estat, el govern espanyol, a que això sigui viable? De la mateixa manera que s'ha d'exigir les forces independentistes, Esquerra l'ha formulat avui, en aquest cas falta el torn de Junts, com implementarà el que fins ara havíem conegut com confrontació amb l'Estat, no?
Jo en aquesta mateixa línia estic molt d'acord, el que passa que crec que en termes de, pel que fa a la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol, el PSC sap, perquè ja ha passat, en les anteriors eleccions de fet va passar, que guanya eleccions, pot guanyar eleccions sense tenir una proposta per Catalunya, perquè això va passar en les passades eleccions, malgrat que no hagi pogut governar, perquè hi havia més vots de les formacions que van fer possible el govern aragonès, inicialment Esquerra i Junts, no? En qualsevol cas, el PSC no ho necessita. No necessita fer una proposta per Catalunya, ens pot agradar més o menys, però no ho ha necessitat per guanyar eleccions.
Dintre que no passi res.
Exacte. Necessita que no hi hagi res que el pugui esquitxar, com deia ara la Montserrat, no? En relació amb tot el cas que hem vist Coldo, i que no hi hagi res que pugui esquitxar ella. En qualsevol cas, jo crec que dintre del camp independentista sí que estaria bé que, ja que almenys una de les formacions ha fet la seva proposta, que serà o no avalada per l'electorat, estaria bé que totes les formacions que tinguin aquesta aspiració en clau política, doncs que sí, que rubriqués una miqueta, o que almenys concretés una mica què volen fer.
Mm-hmm. Però el problema també amb el conflicte polític és que ara mateix, és a dir, i després de l'experiència del referèndum de l'1 d'octubre, ha quedat demostrat que no hi ha ningú disposat a jugar-se-la 100% pel que és el conflicte polític. Aleshores, qualsevol cosa que suposi posar el conflicte polític sobre la taula no pot ser més que una manera de marcar identitat, en el sentit de marcar identitat, de dir nosaltres som els que portem la barretina. Tota la resta és gesticulació.
Però, i una altra cosa, no, Montserrat, també, que jo crec que és essencial, que és que s'ha trencat qualsevol versemblança sobre la qüestió de la cooperació i la col·laboració. Sí. És a dir, perquè això sigui possible, ja, com a mínim hi han d'haver unes majories. Uh-huh. I ara mateix ningú les conjuga, ningú té cap interès a conjugar aquestes majories. Per tant,
i no només això, sinó que entreu en rèdit electoral, és a dir, de tenir línies diferents per arribar a la independència, en fan una marca personal per diferenciar-se de la resta,
però,
i treure'n vots.
Però línies diferents en aquest sentit, les campanyes electorals i les precampanyes, i això ho sabeu molt bé els periodistes, sobretot, es fan molt llargues. I, per tant, els moments de pujada i baixada van variant. Jo crec que la proposta d'Aragonès pel seu públic té un sentit perquè li permet mantenir una línia des d'avui fins al dia de les eleccions. Escolta, jo demano això. Un pot estar a favor, en contra, però és el que demana.
No, que és coherent.
En el cas, per exemple...
El problema és que n'hi ha prou amb demanar ara mateix.
I, però, en el cas, per exemple, d'altres partits, en el cas de Junts particularment, l'efecte Puigdemont, que ningú pot dubtar que és enorme en el moment que fa la gran compareixença,
ja ho veurem,
i tot,
ja ho veurem.
A mesura que aniran passant els dies, hi haurà el moment que haurà de fer alguna entrevista a aquest senyor, i li han, bueno, molt bé, i vostè com la farà la independència? No, jo tornaré, vale, molt bé, moltes gràcies, però com la farà? No, és que jo tornaré. I ha fet un equip molt independentista? No, miri, escolta, que ha fitxat una empresària per gestionar l'autonomia.
No només com la farà, sinó perquè no la va fer.
Bueno, també, però és igual, però situant-nos en l'escenari del 24, no? Per tant, el que aquestes eleccions plantegen, i dèiem anteriorment, és, un, no hi ha una pregunta clara, és a dir, un eix vertebrador real de cap on anirà el vot. Dos, no sembla que els grans partits tinguin una capacitat de creixement o de creixement massa gran. Sempre hi ha creixement i de creixement, però tampoc sembla massa gran. És a dir, quina és la sorpresa de creixement més gran que es pot donar? Probablement el Partit Popular, dintre del seu àmbit, perquè Ciutadans no jugarà amb aquesta equació, i per tant pot tenir un creixement.
Avui també s'han donat, per cert, a conèixer els noms de les llistes del Partit Popular, sí. Crec que ho publiqueu al Nació, Joan,
Consons, sí.
I cap no és molt de la corda d'Alejandro Fernández.
No, no, no. A veure, aquí hi va haver una decisió quan es va ratificar Alejandro Fernández com a candidat, que és que la directora o la direcció de campanya anava a càrrec de Dolors Montserrat, no? Que això ens diu moltes coses, no? D'aquest control que exerceix Gènova. I efectivament, efectivament la composició de la llista respon a això. Ja sabíem alguns noms, com el de Manuel Reyes com a número 2, però la confecció de les primeres 10 posicions ja ens porta a pensar que, d'acord, que al PP no li convenia fer canvis de candidat, perquè això era obrir, no, de forma gairebé tràgica abans de les eleccions una ferida molt profunda al PP català, però que d'aquí a donar plena autonomia, no, al candidat, doncs home, hi ha una distància bastant important.
Creieu que el PP però ha pogut prendre aquest risc de que no hi hagi fins al número 1 de la llista precisament per aquests bons resultats que
jo crec que aquí hi ha hagut,
totes
aquí
les enquestes?
Hi ha hagut un pacte.
Un pacte tàcit, exacte.
Un pacte tàcit, sí. Que és Alejandro, que té, diguem-ne, una bona tirada davant del seu públic a Catalunya, remoure'l seria un impacte gran per l'electorat, i a més ja el PP de Madrid havia demostrat de forma, diguem-ne, reiterada que volien cercar algun altre perfil dins el partit, i per tant jo crec que l'acord és tu et quedes, però tota la resta, tu tens el propietari de la casa, però jo te la moblo a la meva manera. Sí, sí. I això vol dir Dolors Montserrat.
He de dir que no em sembla un mal acord, perquè històricament el PP li ha anat bé a Catalunya quan la persona que ha anat de número 1 ha sigut una persona arrelada al país.
Totalment, i Alejandro Fernández, dintre d'un sector ideològic, ha sapigut, això no vol dir que el votin, però ha sapigut transmetre una certa simpatia, si més no, a una part de votant que, esperant un discurs similar per part de Junts, etc., no l'ha tingut.
I no només una certa simpatia, sinó, perdona, Laura, que també, jo me'n recordo, durant l'època del procés, potser la segona meitat del procés, s'elogiava molt Miquel Iceta per la qualitat en termes de parlamentari discursiva. Que tenia, no? De capacitat discursiva que tenia, i ara jo he vist gent de sector, potser de Junts o de que elogiava Alejandro Fernández, només pel sentit de dir és una persona que s'està prenent seriosament la seva feina, és a dir, estem en aquest moment de país.
Sí, sí. I que més enllà del candidat, jo crec que el vent bufa a favor del Partit Popular fonamentalment, ja no només per la desfeta de Ciutadans i per la que sembla que serà l'eventual baixada de Vox, sinó perquè jo crec que té les coses molt fàcils el Partit Popular com per situar-se com el partit que pot capitalitzar l'oposició més desfermada contra l'independentisme i el catalanisme, perquè en un moment determinat aquest vot unionista, però no necessàriament contrari al catalanisme, el podia haver capitalitzat el PSC, en el seu moment any 2017 ho va fer Ciutadans, després de la desfeta de Ciutadans, ara es pot situar com aquest partit central que és contrari a l'independentisme i també contrari als pactes que ha tingut Pedro Sánchez amb els independentistes i per tant, i amb l'amnistia, i per tant no farà suport al PSC, no? Estan en disposició de capitalitzar tot aquest vot.
Joan.
No, el que deia és que és evident, no, que aquesta confecció de la llista i també el fet de mantenir el candidat, de col·locar Dolors Montserrat a la direcció de campanya, ens porta a pensar en aquest pacte, que és, escolta'm, traguem uns bons resultats, ja veurem com anirà la gestió postelectoral del 12M, ja veurem com van els pactes i quines decisions hem de prendre, i tot això del congrés que el PP havia ajornat, el congrés propi del partit, del PP a Catalunya, ja mirarem com ho afrontem després de les eleccions.
Però hi ha un element important aquí, i és que és estrany que davant de les cúpules dels partits, dels dos partits sistèmics de l'Estat, un candidat o un representant, en aquest cas, de Catalunya o de qualsevol altre territori, sigui capaç de guanyar el pols a un lideratge. Que això vol dir dues coses. Primer, quina força real té aquest lideratge i quin no? I a partir d'aquí, la gestió del dia després, perquè hi ha una cosa que ha fet Salvador Illa, que ha fet Alejandro Fernández, i no ho havia fet ningú del PP fa temps, i que també evidentment ha fet el president Aragonès, però els partits, diguem-ne, catalans ho tenien més arrelat, que és mastegar una mica el territori. És a dir, Barcelona i Catalunya no s'acaba en 2 quilòmetres quadrats de Barcelona, sinó que hi ha moltes, som un país amb un gran teixit associatiu, cultural, empresarial, de tot tipus, sindical, i aquests candidats que durant un temps s'han anat treballant això, és una feina que sembla formigueta, que a l'època de la xarxa sembla que no té importància, però sí que la té. I Salvador Illa ho ha fet, i Alejandro Fernández també ho ha fet. en el seu àmbit. I per tant, això li ha donat la força per poder vèncer a una cúpula que no el volia i que sobretot moltes vegades no ha entès, aquest és el gran problema del PP, l'anomalia que té el PP, si algú fos l'espin doctor de l'agenda general, els diria, escolta, com pot ser que vostès guanyin a totes les comunitats autònomes o quedin segons i a Catalunya seguin un partit que a dia d'avui té 3 diputats? M'ho expliquen? Què passa aquí? Aquí hi ha algú que no furula, hi ha algú que no va bé. Per tant, hi ha d'haver un anàlisi profund que jo crec que el PP està començant a fer. Veurem si és capaç d'executar-lo, però almenys en termes analítics el Partit Socialista de Catalunya està en disposició, sembla que guanyarà aquestes eleccions o que pot guanyar-les. El Partit Socialista de Catalunya ha governat la Generalitat, perquè no podria fer el PP. Doncs precisament per una qüestió, perquè la visió que té sobre Catalunya sempre ha estat molt erràtica. I en aquest cas Alejandro Fernández, que segurament és de l'ala dura en aquest sentit, perquè recordem que els suports que té venen de Cayetano Álvarez de Toledo i de certs sectors del PP no proclius a Feijó, però a la vegada s'ha pogut capitalitzar una part de missatge ideològic que en aquest país hi ha hagut, on hi ha hagut molta mancança. És a dir, no hi havia algú que contrarrestés a l'esquerra, i és bo i és sa per la política i pel parlamentarisme que hi hagi diferents versions. I això ha fet que Alejandro Fernández sigui fort. Ara bé, això és només les eleccions. Com deia molt bé el Joan, la pregunta és el dia després,
sí,
què passarà.
Ai, és que seran unes eleccions de segona...
Toni Montserrat, us demano que sigueu breus.
Seran unes eleccions de segona volta, però el per què ha guanyat el pols intern Alejandro Fernández? El PP a Catalunya és un partit que viu a la intempèrie institucional, és a dir, més enllà de Badalona no té càrrecs, i el que ha fet Alejandro és guanyar-se les bases. Si a més, si assumem una gestió dolenta dels tempos de Feijó per prendre la decisió sobre el candidat a Catalunya, ja tenim la solució, és a dir, tard i malament, no? I aquí s'ha fet fort Alejandro Fernández. Jo crec que aquesta és l'explicació.
Per tant,
a mi el que sí que em sembla erràtic és pensar que el PP i el PSC tenen dues visions contraposades del que volen per Catalunya. És a dir, el PP i el PSC volen exactament el mateix, el que passa que el PSC és menys explícit, perquè ara mateix juga a no dir res, i no dir res ara mateix juga a favor de l'estat espanyol. I l'altra cosa és que Alejandro Fernández desperta confiança perquè ell té una vocació de polític, i en el temps en què les grans proclames han fallat, això fa pensar que, com a mínim, no ens enganyarà. No sé com...
No, però tu has dit aquesta visió de no té un projecte per Catalunya, no, però l'electorat...
El PSC té un projecte per Catalunya claríssim, que es diu Espanya.
D'acord, sí.
El que passa que saben que jugar aquestes cartes a Catalunya no els va a favor.
Però l'electorat, sabent, em sembla que ningú es pensa que el PSC és un partit independentista, el situa en un marc de, diguem-ne, dels partits votables, si li vols dir així. No parlo des d'una perspectiva analítica, que és el que venim a fer aquí. No parlem de les nostres prioritats. El PSC se situa en aquesta òrbita, sempre s'ha situat.
Històricament s'ha situat en aquesta òrbita, sempre, però ara mateix estan fent campanya en castellà. Aleshores, vestir-se d'història per que no és la realitat.
Que no és la realitat és una, de què, de Catalunya?
No és una realitat dir que el PSC és un partit que té un projecte diferent al PP ara mateix per Catalunya.
Però jo crec que l'electorat no ho concep de la mateixa forma.
El que vull dir és que això és un miratge històric. És un miratge històric. Però el que està passant és que el PSC ara mateix té exactament el mateix projecte polític per Catalunya que el PP.
I a molta gent li és igual. I els segueix votant. I els votarà. I...
Bueno, funciona així la política en aquest país.
9:22 minuts.
A base de miratges.
Deixem estar el tema. Volia canviar de qüestió, perquè avui al sumari també explicàvem el cas de l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. Segur que recordeu el seu cas. El 21 de juny farà 2 anys que s'acomiadava del càrrec d'aquesta manera.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Perquè este país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici, i s'encausen innocents. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta.
Aquest era un fragment del discurs que va fer aquell dia Mònica Oltra, obligada pràcticament a dimitir. Tenim en línia a aquesta hora el periodista de La Vanguardia, el Salvador Anguix. Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem tingut aquesta notícia, no? Ella parlava de que segurament en un temps tothom se'n donaria compte d'aquesta infàmia política. Doncs bé, avui el jutge ha arxivat la causa contra ella després de 2 anys d'investigació, que no ha trobat cap prova que indiqui que l'exlíder de Compromís encobrís els abusos comesos pel seu exmarit en un centre de menors, no?
Sí, exactament. El jutge ha arxivat provisionalment la instrucció després de quasi 2 anys d'investigació i després d'haver-se analitzat milers de correus electrònics, haver pres declaració a moltíssima gent i el document que ha fet el jutge, el que deixa clar és que no hi ha cap indici de delicte comès per la vicepresidenta, l'exvicepresidenta valenciana, tant per a donar cobertura al que era el cas del seu exmarit, que va ser condemnat per abusos a una menor, com perquè hi hagués intenció de maltractar a la nena que va patir els abusos. És a dir, el que queda clar avui en aquesta decisió és que Mònica Oltra no va cometre cap delicte en la seu paper com a vicepresidenta i com a responsable d'Eraia de menors de la Generalitat Valenciana.
Evidentment que aquesta nit hem intentat parlar amb Mònica Oltra, però de moment doncs, ha rebutjat fer entrevistes. Crec, Salvador, que tu sí que has pogut parlar com a mínim amb el seu entorn. M'imagino que deu ser un dia important per ella, no?
És un dia molt important, òbviament, perquè no oblidem el preu polític i personal que ella va tenir que pagar per la seva imputació. És a dir, ella va deixar tots els seus càrrecs institucionals, ella era vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat del govern valencià, va deixar l'acta de diputada a les Corts Valencianes, ella era diputada autonòmica, elegida... va abandonar l'activitat política completament de compromís. De fet, ella no fa molt va tornar a exercir i va començar a exercir d'advocada en un bufet privat. És a dir, ella va deixar tot per aquesta imputació, però tan clar que va ser un preu polític i personal altíssim una història que, òbviament, dramàtica, no?, en la seva vida.
Com recordes tot allò? És a dir, quins moviments polítics hi va haver per portar Mònica Oltra a prendre aquesta decisió?
Mira, nosaltres a La Vanguardia, ja abans de que esclatés el cas del seu exmarit, molt abans, ja es veia que la dreta i la ultradreta tenien molt enfilada la Mònica Oltra. Sabien perfectament. Mònica Oltra, jo crec que és important que l'oient se situe. Va ser la persona que va abanderar el canvi polític el 2015. És a dir, és veritat que Ximo Puig va ser el que va finalment ser president perquè tenia 2 o 3 diputats més que Compromís del PSB, no recordo ara quants, però la que va abanderar el canvi polític era ella. Ella era la gran lideressa de l'esquerra, diguem-ne, social valenciana. Des de la dreta i l'ultradreta sabien que si ella queia, el Botànic, que era el govern de les esquerres valencianes, anava a tenir un gran forat. Primer, perquè Compromís es quedava sense lideratge, Compromís no oblidem, que ja era la línia de Compromís, una força política fonamental als últims 8 anys, i també perquè això deixava Ximo Puig sense una peça fonamental per a fer front a l'oposició i afrontar les eleccions del 28M amb una certa garantia d'èxit. De fet, Compromís va perdre més de 100.000 vots el passat 28M i jo sempre he defensat que un dels motius va ser el fet que no estigués Mònica Oltra al front d'aquest projecte polític, no? Per tant, jo sí que tinc clar que per damunt de qualsevol circumstància, abans fins i tot de la seva, de que el seu exmarit fos acusat i jutjat i condemnat per abusos a un menor, ja era objecte d'una certa, diguem-ne, campanya política contra ella, no? I, òbviament, amb la instrucció que es va encetar després de la condena del seu marit, que va encetar el jutge, i especialment amb la qualificació que va fer la fiscal del cas, que sí que veia que deia que hi havia indicis de delicte, doncs ella ja va tenir una situació en la que la pressió va ser fortíssima. Però no sols va ser una pressió fortíssima del PP i Vox i d'alguns actors de l'ultradreta valenciana. També va estar, a vegades aquestes coses cal recordar-les, també per part del PSOE va haver gent que pensava que havia de deixar el càrrec, per part del govern espanyol, i el seu partit la van invitar a donar un pas enrere. Això també hi ha que recordar-ho. O sigui, a Compromís va haver molta gent que va pensar que si ella estava al front de Compromís li podia perjudicar electoralment a Compromís. Això hi ha que dir-ho ara, no? Ara tothom diu que no, però en aquell moment va ser un moment en què molta gent la va deixar sola amb algunes dignes excepcions, no? I jo crec que avui, òbviament, la decisió del jutge té un efecte reparador, té un efecte balsàmic i, sens dubte, obri nous interrogants respecte a què pot passar amb Bonica Oltra i què pot passar, a més, a un espai de la política valenciana que actualment, que és l'àrea Compromís, no té un lideratge clar, no? I llavors jo crec que ara s'obrin incògnites molt interessants, no?
Abans de seguir, deixem que obri també el debat entre els tertulians. Clar, què s'ha de fer davant d'un cas com aquest, que evidentment desmunta tota la carrera política exitosa que tenia Mònica Oltra al País Valencià, i que ara, 2 anys després, doncs sabem aquesta decisió del jutge.
Jo crec que d'entrada aplicar la mateixa vara a tothom, i aquest és el gran problema del nostre país, és a dir, la senyora Oltra, d'aquí celebro evidentment que es trobi en la situació avui, diguem-ne, alliberada de tot el que ha suposat, ha estat víctima d'una manera de fer en aquest país en el qual tu ets culpable quan ho decideixen els mitjans de comunicació i no quan ho diu un jutge. I per molt que les sentències diguin A, B o C, ningú es llegeix les sentències, perquè en aquest país no hi ha tants juristes i molta menys gent que tingui temps per llegir-se les sentències, i les persones són culpables de les coses quan els mitjans de comunicació decideixen que ho són. Quan els mitjans
de comunicació... No faries el mateix, Roger, de un determinat grup de mitjans de comunicació? No faries aquest mateix?
Escolta'm, això ha passat amb gent de la majoria de partits, que molts d'ells han sortit després arxivats, la notícia el dia que els detenen surt en portada tot arreu, i el dia que...
Mira, te'n recordaràs, Ferran Falcó de Badalona.
Per exemple, bon amic, el Ferran Falcó va tenir que estar 8 anys i poder per un tema que evidentment no tenia cap culpa, però clar, llavors, però les portades ja te les va ocupar en el seu moment. Però l'altre dia, aquesta setmana, l'Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell, que fa 5 anys li van muntar un pifosti a la Guàrdia Civil allà, com si fos vés a saber què, i evidentment ha resultat que res. És a dir, em sap molt de greu allò d'altre, però crec que com a societat i els representants polítics haurien de ser suficientment madurs per assumir que les culpabilitats no les podem determinar en funció de les nostres adscripcions polítiques ni de qui fa les coses, sinó del què. Perquè en aquest cas d'altre, que és profundament injust, aquesta senyora és que directament no hauria d'haver marxat dels seus cofins, que no hi hagués... Si hagués hagut avui una sentència que l'hagués condemnat a alguna cosa, seria un tema.
Però hagués sigut suficient que ella no hagués marxat, tenint en compte tot aquest desprestigi que hi havia al voltant de la seva figura?
Jo crec que la part de la feina a la política també és, sempre, si em permeteu l'expressió, un pèl menys populista. I la gent ha d'entendre que les culpabilitats dels delictes no es determinen en funció d'un dia perquè sí, sinó que hi ha un procés, que és el que ha passat ara. Mm-hmm. I que només per lo injust que suposa per totes aquestes persones que han de viure un procés com el que han viscut i que a més resulta que no és res, doncs els hi fas pagar una doble pena. Perquè la carrera política, en aquest cas de Mònica Oltra, doncs ara està en una situació molt complicada, perquè recordem que era vicepresidenta, si no m'equivoco, del govern de la Generalitat, del govern de la Generalitat Valenciana. Qui ho reposa, això? Perquè evidentment el seu partit, sense una líder com era ella del seu partit, amb la força que podia tenir Mònica Oltra, doncs evidentment ja no assumeix no té la mateixa força. Per tant, no és només cap a una persona, és cap a una organització en conjunt. Per tant,
jo crec que és important fer el matís aquí, de que això no era una operació contra Mònica Oltra, sinó que era una operació jurídico-política que evidentment tenia com a víctima Mònica Oltra i se la van dur per davant, però que també pretenia endur-se per davant aquesta carrera política, segurament el pes polític en aquell moment de Compromís i segurament objectiu final el govern del Botànic.
I tant.
I que tot això... Disculpeu, puc dir una cosa?
Sí.
Sí, mireu, jo, pel que acabes de dir, jo he escrit avui a La Vanguardia una columna en la que titulava l'objectiu era el Botànic des del principi.
Sí, sí.
Ho he dit abans, és a dir... Mònica Oltra era la peça necessària per a acabar amb un projecte polític de unió de totes les esquerres que portava 8 anys governant el País Valencià. Per tant, primera, és a dir, jo crec que hi ha que ampliar la mirada, Mònica Oltra era l'objecte. Però jo també m'agradaria, pel que he escoltat, dir dues coses. Jo estic d'acord en que és un tema de mitjans, però també és un tema judicial. El que no pot ser és que una instrucció judicial trigui 2 anys en decidir, i a més, ni tan sols estem parlant d'un procediment de vista oral, estem parlant d'una instrucció, que a més ha sigut arxivat. I també jo crec que ahir també l'Esquerra Valenciana, i això ho dic amb molta prudència, però és veritat que en el passat l'Esquerra Valenciana també va demanar dimissions al PP sols per una imputació. Jo crec que aquests casos el que haurien de fer és obrir un debat seriós i rigorós entre les forces polítiques per entendre que el fet de ser imputat no significa que sigues culpable. Jo a La Vanguardia ho he escrit moltes vegades. Jo crec que fins que no hi hagi una sentència, un polític, a no ser que hi hagi evidències molt clares, un polític no pot acabar la seva carrera política per una imputació, perquè ho hem vist moltes vegades, no sols en el cas d'Oltra, en altres també, que una simple imputació, que no vol dir res, una imputació és una figura jurídica que el que fa és que te posa un objecte d'una investigació, a partir d'ahir el que no pot ser és que ràpidament s'acabi tota la carrera política d'una persona. I jo crec que hi ha hagut, per part de tots els partits, interès i continua havent interès en utilitzar aquesta figura jurídica per a fer, per a canviar els plans d'un partit polític o d'un govern. A mi això sí que me resulta inquietant, que a hores d'ara, el que hem vist en el cas de Mònica Oltra, jo estic convençut que tornem a veure moltes vegades, i jo crec que aquí sí que seria, crec, interessant que per part de, diguem, dels grans partits s'obrís una reflexió, perquè al final tots poden ser víctimes d'una situació que és molt injusta, que no sols acaba la teva carrera política, sinó que té un cost personal enorme i que, com és, i com bé esteu dient, dificulta moltíssim ara mateixa, per exemple, poder reanudar o poder tornar a l'activitat política, pensant a més que l'objectiu que era acabar amb el Botànic se va aconseguir, perquè el Botànic avui no està governant la Comunitat Valenciana, avui està governant la dreta i l'ultradreta.
A veure, Laura, crec que tens algun matís, oi, sobre això que comentava el Roger i també que comentava el Salvador.
Bueno, bàsicament, jo penso que aquestes campanyes de difamació envers a una figura política, jo crec que s'han orquestrat per part de dreta i per part d'esquerra, i això és així. El que jo crec que és important, i aquest és el matís, és que la base de tot plegat, òbviament que era acabar amb el Botànic, però perquè jo crec que el que està passant, i això ho hem vist en diferents institucions on governa la dreta i l'extrema dreta, és que hi ha un sentit patrimonial de les administracions, que la dreta i l'extrema dreta es pensen que allò és casa seva. De fet, en algunes ocasions ho hem sentit verbalitzat, no?, que per part d'algunes d'alguns referents polítics o de la seva, dels seus familiars, no? Hi ha aquesta idea de això és casa nostra, i si algú ens ve a ocupar casa nostra, hem de fer fora aquesta persona que entenem, aquesta persona o formació política que entenem com un enemic, com un adversari, de la forma que faci falta. I la dreta i l'extrema dreta, a més, juga amb un avantatge, que és que poden posar, tenen a disposició un seguit d'aparells, entre els quals entren alguns mitjans de comunicació, entre els quals entra una part de la judicatura, que activen a plaer una mica per intentar fer aquesta feina bruta de desprestigi, per tal d'intentar guanyar d'una forma no electoral el que han perdut a les urnes. I jo crec que tot, la base de tot plegat, en realitat, malgrat que existeixin això, malgrat que existeixin moviments que a mi no em semblen de ser molt íntegres, tant a dreta com a esquerra, crec que això hi ha, en el substrat hi ha això una mica per part del Partit Popular i Vox en particular, no? En aquest cas, que jo crec que els hi sap greu i en alguna forma han de tornar a ocupar allò que pensen que és casa seva i que és seu, no? I en relació amb la primera pregunta que tu feies, què cal fer al respecte, és que jo crec que tant el greuge personal, perquè al final la difamació s'escapa d'allò polític, vull dir, hi han hagut insults, hi ha hagut una campanya de desprestigi cap a una persona, i el greuge polític no hi ha forma de rescatar-ho, és a dir, no hi ha forma, el greuge que s'ha comès ja no es pot, revertir. Llavors això no sé què es podria fer o de quina forma se li podria donar a la senyora Oltra com garanties per poder repetir la seva aventura política si volgués, perquè ja el que ella va representar ja ha estat escapçat per aquesta campanya de desprestigi.
Montserrat, volies afegir alguna cosa?
Una cosa molt breu, estic d'acord amb tot el que ha dit la Laura. El tema també és que aquí convé mirar quin és el tipus de delicte i a qui afavoreixen les estructures de poder. És a dir, no és el mateix que el teu exmarit l'acusin i a tu de rebot et vulguin fer fora perquè ets política, que per exemple t'acusin d'un delicte sexual sent tu polític. És a dir, que no tot és una campanya de difamació, que també s'ha de mirar a qui afavoreixen les estructures de poder.
Estic totalment d'acord, i en relació amb les imputacions, el tipus de delicte que se t'imputa per mi també és bastant determinant a l'hora de donar una cobertura potser a l'eventual víctima, no?, d'aquesta situació des del principi.
Joan.
Jo, Salvador, et volia fer una pregunta que és veritat que és un intent, no?, de projectar-se en el futur, però potser tu, que tens més elements, ens pots ajudar, que és, tu creus que hi ha alguna possibilitat, encara que sigui remota, que Mònica Oltra tingui una segona part en la seva trajectòria política, és a dir, que pugui fer un pas endavant ara que s'ha produït aquest estadi judicial de...
De fet, Compromís li ha obert la porta perquè torni a ser la portaveu,
sí,
no?
La qüestió és, Salvador, fins a quin punt és factible, no?, que ella torni a liderar, no?, l'espai polític a liderar.
Sí, Jo no tinc clar, quan aquesta Mònica Oltra, no tinc clar què és el que vol realment ella en aquests moments, perquè no vull ni pensar quan una persona passa per això. He vist molts polítics aquí a València que han passat situacions semblants i és veritat que la majoria no volen tornar a la política, sí, ni per activa ni passiva. Ara bé, hi ha dos fets objectius. En aquests moments, l'espai que liderava Mònica Oltra no té líder. O sigui, en aquests moments, Compromís no té un lideratge, perquè no és un lideratge el de Joan Bolví, que és síndic a les Corts Valencianes, però no lidera Compromís, és el representant de Compromís a les Corts, i Àgueda Micó, que està de diputada en el Congrés, és diputada. Però en aquests moments, Compromís no té un lideratge clar. I no sols això, sinó que està passant una situació complexa respecte al seu relat polític des de que va arribar al pacte amb Sumar per a sostenir el govern espanyol. Per tant, això és un fet objectiu, és a dir, no hi ha un lideratge Compromís. Aquí surt una pregunta: podria Mònica Oltra tornar a liderar Compromís? No ho sé, però en aquest moment hi ha un fet objectiu que nosaltres al diari ho estem explicant fa molt temps, és que no hi ha lideratge. I segona qüestió, també per a mi fonamental, és que en aquests moments l'esquerra valenciana, no sols Compromís, l'esquerra valenciana ha encetat una travessera del desert. És a dir, ha començat un període que no sabem quan durarà. L'anterior període va durar 20 anys, del 95 al 2015. Per tant, ara veurem, el PP i Vox estan forts, tenen governen la majoria de les institucions les més importants, i tant Compromís com el PSPB, perquè en aquests moments Podem no existeix al País Valencià, estan passant una travessera del desert. El PSOE ha canviat de lideratge, ja no està Ximo Puig, està Diana Morán, que a més és ministra del govern espanyol, la qual té una situació complicada per a poder-se realment fer un lideratge fort aquí mentre sigui membre del govern, i Compromís en aquesta situació. I jo el que vull afegir, per aquesta segona qüestió, és que jo no he vist política fer millor treball en l'oposició que a Mònica Oltra. És a dir, jo recordo que aquí sense m'oblidar ja, però Mònica Oltra, ho he dit al principi de la meva intervenció, va ser la persona que va aixecar el pessimisme de l'esquerra valenciana entre els anys 2010 al 2015 i va mobilitzar a moltíssima gent que estava desanimada a votar i reaccionar per intentar conquerir les institucions. Des d'aquell moment jo no he vist cap altre polític a l'esquerra valenciana que hagi tingut aquesta capacitat de mobilització. Per tant, primera qüestió, segona, jo crec que Mònica Oltra podria jugar un paper? Jo crec que sí. Jo crec que Mònica Oltra és un animal polític, amb tots els defectes que té com molts altres polítics. El que no tinc clar és que si ella li apeteix en aquests moments tornar a jugar un paper en una situació en la que el seu partit en aquests moments està, no té res a veure en el partit del 2015, ha canviat quasi tota la gent, i en una situació en la que PP i Vox estan forts a les institucions i és més que probable que puguin estar molts anys a les institucions valencianes.
Salvador, acabo. Creus que, evidentment, aquests primers dies potser no, però que ella, tard o d'hora, tindrà ganes de, no ja de presentar-se o de refundar un partit polític, sinó de poder-se explicar com potser no va poder-ho fer en el moment en què es va veure obligada a dimitir del seu càrrec?
Bueno, nosaltres li vau oferir totes les coses que volia. Jo imagino que con nosaltres tots els mitjans o molts mitjans a Espanya ho intentaran, no? Que ella trobar que ella pugui parlar i pugui parlar. No ho sé. De moment sí que tinc constància de que ella de moment ha mantingut un silenci, està en la seva família, està al seu entorn, i no sé si els propers dies voldrà parlar, voldrà fer una roda de premsa, no voldrà parlar, no ho sé. És una persona, de veritat, que la seva lògica política sempre és molt particular. Per tant, no ho sé, no tinc resposta per això.
Salvador Anguís, delegat de La Vanguardia al País Valencià, gràcies per atendre'ns una vegada més aquí al 9C.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Molt bé, una abraçada, bona nit. Roger, què volies comentar sobre això? Breu, sisplau.
Sí, fa 10 anys amb el 15, amb el moviment del 15M, aquest moviment va posar sobre la taula una sèrie de qüestions i va aplicar unes correccions al sistema polític que portava 3-4 dècades en una línia estructurals, entre les quals, doncs, diguem-ne que això de la permissivitat amb la corrupció o algunes maneres d'actuar políticament s'havien d'acabar. I va ser un moviment amb molta força, que van estar molts aquests representants, però que igual que com li ha passat al procés sobiranista de Catalunya, també té uns anys. Llavors jo crec que ara és el moment d'analitzar quines d'aquelles coses que n'hi havien de positives, però n'hi haurien que potser no tant, són vigents i quines no són vigents. Una d'elles era, en aquell moment, que tothom va voler ser més papista que el papa. És a dir, que un jutge X decidia que t'imputava, és a dir, que t'investigava per un tema, tu ja eres automàticament culpable, evidentment sense que faltés aquí a l'eco dels mitjans proclius o contraris a una determinada ideologia política. Per tant, seria i fora bo perquè la gent algun dia no tingués fòbia això de la política i s'hi volgués dedicar, encara hi ha gent que ho vol fer, però cada dia menys, de que el fet de que una persona pugui estar en una situació com la que ha viscut Mònica Oltra o d'altra no hagi d'implicar necessàriament tot el que va viure i el que va passar. Perquè és que si no serà un caos, això. I és molt fàcil, i veus gent que s'inventa filigranes per defensar coses indefensables dels seus, i quan veu una palla a l'ull aliè, veu allà una bomba nuclear. I pues, ni tant ni tampoc. Per tant, probablement un dels acords que haurien d'assumir els partits polítics és que tu pots acusar algú d'alguna cosa quan té una sentència que diu que és culpable d'alt, no abans. I això crec que milloraria bastant el nostre sistema polític.
Pràcticament 3:15 de la nit deixarem aquest tema. Ara de seguida parlarem del que us deia al principi, de la costa, d'aquestes males, de mala mar que hi ha hagut durant aquests dies, d'aquests temporals, i de què ha de passar en molts dels municipis del litoral, que veuen com pràcticament cada hivern els desapareix la platja. Però abans deixeu-me dir-vos que deien que estaven pendents de les llistes d'Esquerra Republicana. Doncs bé, ja coneixem alguns noms més. Acompanyaran en aquest cas a Pere Aragonès i a la vicepresidenta Laura Vilagrà, que ja s'havia dit que anaven de 8 a 2. De número 3 anirà el president del grup parlamentari Josep Maria Jové. De número 4 repetirà la que ja era diputada Najat Driouech, i es torna a presentar Rubén Wagensberg, en aquest cas número 9 de la llista. També hi haurà en aquesta llista per Barcelona Joan Ignasi Elena, Esther Capella, Carles Campuzano i Tània Verge. Per tant, deduïm d'aquí que no hi ha ni Roger Torrent a la llista, ni tampoc la consellera Anna Simó, ni tampoc Gemó Basat.
Això és Barcelona o Girona? Potser el conseller Torrent vagi per Girona.
No hi va, perquè també tenim els noms de Girona. Encapçalarà la candidatura Jordi Vinyes, farà de segona Laia Canyigueral, que ja s'havia dit. A Tarragona hi haurà Albert Salvador, el número 2 de Raquel Sans, que també s'havia dit, i a Lleida Marta Vilalta encapçalarà una llista amb Josep Vidal, de número 2. Per tant, com dèiem en principi, aquests noms, Roger Torrent, Anna Simó, Gemó Basat, no estarien dins d'aquestes candidatures a cap de les quatre demarcacions.
Sí, en els últims dies s'havia comentat que Esther Capella i també el conseller Elena, la consellera Capella i el conseller Elena, figurarien en les primeres posicions de la llista, i que hi havia molts més interrogants sobre el conseller Torrent. Per la resta de composició dels primers noms de la llista, clarament, si has de definir d'alguna manera molt curta, molt sintètica, és de continuïtat, no? El mateix que ha fet Salvador Illa, no? Amb Alicia Romero com a número 2, doncs la tria d'Aragonès per Laura Vilagrà, que ja coneixíem, i alguns de noms que apareixen en el principi de la llista, doncs t'indica molta continuïtat.
De 5 hi haurà Joan Ignasi Elena, de 6 Esther Capella, 7 Carles Campuzano i 8 Tania Verge. Doncs aquesta és una mica la novetada.
La notícia és Torrent, jo crec. Torrent va ser president del Parlament. Sí, però ja m'ho basat la fitxa, entenc, en el nou govern, quan incorpora també Carles Campuzano.
Sí, no, dic-ho basat per la crisi presons, que no sé si això ha pogut tenir alguna relació.
Pot ser, però el cas de Roger Torrent, que era un home, és un home molt de partit. Que a més és un president del Parlament de Catalunya, serà interessant escoltar-lo.
Veurem a veure el què. I també en el cas d'Anna Simó, que aquí no sabem si pot haver tingut o no a veure alguna tota la crisi que hi va haver amb les proves PISA. En fi, 9:47, fem una darrera pausa i ara de seguida, com dèiem, anem cap a les platges.
RAC 1. Damaris i l'Albert arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Us vull besar i estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ah, Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
11 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Fa poca estona hem sabut que el govern espanyol està estudiant declarar l'emergència a la costa catalana per accelerar precisament la recuperació de les platges. El delegat executiu estatal a Catalunya afirma que la campanya d'estiu, pel que sembla ara, doncs no estarà afectada per aquest temporal. En tot cas, com dèiem, els municipis de costa que han començat avui ja aquestes tasques per recuperar les platges de cara a aquesta temporada d'estiu, després del temporal marítim que hi ha hagut aquest cap de setmana i que ha deixat moltíssimes platges sense sorra. Per això tenim aquí l'Abel Carà. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
A veure, per posar-hi una mica de context ràpid, que també tenim una entrevista pendent, què és el que ha passat exactament a les platges catalanes aquests dies de festa?
A veure, hem tingut una segona meitat de Setmana Santa amb un temporal de llebeig, una situació que venia del sud-oest, de fet, que doncs, ha impactat molt, sobretot en sectors de la costa central, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, però també especialment Maresme, i també la Costa Brava, sobretot el litoral del Baix Empordà. Per una qüestió també de la trajectòria que portem a les onades. Moltes vegades parlem de les llevantades,
sí.
Onades que venen amb molt de recorregut d'est a oest, impacten contra tot el litoral. En aquest cas, per la direcció que portaven les onades i per la orografia, diguéssim, per la forma que té el litoral català, doncs hi ha hagut aquestes zones que són les que doncs, han tingut l'impacte més directe de les onades. En alguns casos, onades de fins a 5 metres es va registrar a la boia que hi ha al port de Barcelona, enfront del port de Barcelona, o la que hi ha mar endins, unes quantes milles mar endins, enfront del Cap de Begur, davant de les costes, per tant, del Baix Empordà.
Per tant, aquesta situació, moltes d'aquestes platges, encara es manté avui, és a dir, això, evidentment, sí. Amb les imatges que hem vist, això no es recupera d'un dia per l'altre.
No, ni de bon tros, i tot i que també hi ha temporals que aporten sorra, però sí que les platges malmeses, doncs, n'hi ha per dies perquè es puguin anar recuperant de manera natural, ni que sigui una miqueta.
Deien que teníem una trucada pendent, és el Vicenç Gràcia, que és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC i també investigador del Centre Internacional dels Recursos Costaners. Senyor Gràcia, bona nit.
Hola, bona nit.
Li començo preguntant per això que explicàvem ara, per aquesta decisió que està estudiant el govern espanyol de declarar l'emergència a la costa catalana. Vostè com ho veu? És l'única solució, per dir-ho d'alguna manera, d'actuar en aquests espais?
Home, declarar una zona d'emergència vol dir agilitzar els tràmits i vol dir permetre desllorigar inversions i actuacions, o sigui que no és una mala cosa.
Anem una mica al que ha passat aquests dies, aquesta pèrdua de sorra que comentàvem ara també amb l'Abel. Tot això passa perquè hem construït allà on no toca o perquè amb el canvi climàtic això cada vegada serà més inevitable?
És una suma de tot plegat, segurament. El canvi climàtic ho sabrem d'aquí uns quants anys, quan mirem enrere diem, doncs això està pujant o baixant, té una tendència d'aquest estil, però el que sí és, el que estem veient és una de les zones més dinàmiques del planeta. El que passa és que estem just al davant, i aquest és el problema. Una zona molt dinàmica, que es mou molt, però que la tenim molt ocupada.
A què es refereix concretament a aquesta zona tan dinàmica? Què vol dir? El Mediterrani? Concretament la nostra costa mediterrània?
Home, pensa que la mar Mediterrània en general és un mar fantàstic, no? Ens podem banyar gairebé tot l'any, tenim unes platges i un sol espectacular, i això doncs, ens ha permès desenvolupar urbanísticament gairebé a tots els països desenvolupats. Tots els països desenvolupats de la Mediterrània tenen la franja litoral tremendament ocupada. I han ocupat espais on ocasionalment l'arena hi va parar. I ara tenim infraestructures i això no ens agrada.
Vostè creu que aquesta situació és irreversible o es poden posar algun tipus de sistemes, no ho sé, m'ho invento, que puguin aturar aquests grans onatges perquè no acabin arribant a les platges i no s'emportin tota la sorra, o no hi ha res a fer realment?
El primer que hem d'aprendre és a conviure-hi. És a dir, cada vegada serà més freqüent que tinguem temporals de menor intensitat que ens afectin més a les infraestructures. I això ho sabem perquè tenim molt clar que el nivell del mar està pujant. Per tant, això hem de fer polítiques que vagin d'acord amb aquesta projecció que ens està dient que estarem més afectats. En alguns casos seran intervencionistes i en altres casos seran possiblement abandonar i dir, doncs, en aquesta part del territori el que toca és retirar-se.
Però clar, com es tria? En quines parts toca no fer-hi res? I perquè clar, evidentment, relacionat amb la platja hi ha molts interessos econòmics lligats, per tant no és fàcil decidir doncs aquí no hi tornem a fer una platja o aquí sí.
En absolut, i aquest és el gran problema i dilema dels gestors de la costa, no? De decidir quins trams. Plantejar-se, retirar-se o tirar-se enrere o abandonar a Barcelona és impensable, però potser altres parts no. Hem de contemplar, jo diria, totes les opcions possibles i després hem de fer el que nosaltres anomenem els fulls de ruta. Aquests fulls de ruta que no són únics, no són solucions que fem una i ja està, sinó que s'han d'anar adaptant segons vinguin els estats de la platja que tindrem en un futur.
Clar, però m'imagino fins a quin punt és sostenible això que dèiem ara, no? Encara que es decreti aquest estat d'emergència i que es reconstrueixi de nou o que es porti més sorra a la platja, si això acaba passant cada any o fins i tot més d'una vegada a l'any, clar, hi ha d'haver algun moment que diguem, home, doncs fins aquí, perquè si la sorra ja se l'han dut 10 cops en els últims 5 anys, potser no cal seguir-ho intentant. Aquest podria ser un mesurador?
És una possible solució. El que passa que decidir on, quan actuar és el que és complicat. Llavors, cada platja és un cas molt particular i s'ha d'analitzar en detall. No vull dir que l'estratègia sigui en retirar-se, però el que sí no ha de ser és ocupar i el que sí ha de ser és donar espai. És a dir, allà on es pugui s'ha de donar espai al litoral, no ocupar-lo.
Això afecta totes les platges per igual o també depèn, no sé, de l'orientació que tinguin, de si estan més protegides, doncs és una cala que estigui més protegida o menys? Té diferents afectacions, això també?
Sí, tot, cada cas és una particularitat. L'orientació de la costa... Nosaltres a Catalunya tenim bàsicament tres grans onatges o tres grans direccions de vent. Un és la tramuntana, aquest ens afecta poc a la costa o menys. Tenim poques costes que estan exposades directament a les tramuntanes. Després tenim els llevants, que històricament han estat sempre els direccions de temporal més intensos i més forts. I aquí tenim grans llevantades. La Glòria va ser l'episodi més gran que hem registrat mai. I després tenim els de component sud. Aquests acostumen a ser menys intensos, malgrat les altures d'ona màxima són de 5 metres, doncs l'altura d'ona que nosaltres acostumem a treballar, s'anomena altura d'ona significativa, no deixa de ser un temporal típic d'un any típic. Potser és una mica més. És veritat que ha coincidit amb un nivell del mar molt alt, i això no ajuda precisament. Però aquestes són les direccions, i aquestes no les podem parar.
I acabo ja, no sé si vostès tenen algun tipus de previsions sobre si aquestes platges no es van refent, no es van reconstruint cada any, d'aquí a 10 anys, per exemple, vostès tenen calculat, o en un període més llarg de temps, quantes platges podrien arribar a desaparèixer completament?
Les projeccions a llarg termini de les tendències són poc fiables en general. Sí sabem que a mig termini, és a dir, a les desenes d'anys, l'arena no desapareix, simplement es reubica a llocs que potser no ens agraden. És a dir, no la fem desaparèixer, sinó que en comptes de ser homogèniament distribuïda, o està al nord, o està al sud, o està dins el que seria el nucli urbà, o està dins el mar. Hem fet estudis on que cal actualitzar, on veiem aquestes tendències a mig termini, i en general tota Catalunya pateix d'una gran redistribució de les arenes en aquestes tres grans direccions. I després hem fet altres estudis on el que avaluem és, a futur, què passaria si tinguéssim un nivell del mar al 2100 de 84 centímetres i vinguessin temporals com els que hem tingut ara. Uh-huh. Fins on arribaria les onades si no féssim res?
I fins on arribarien?
Doncs en alguns llocs és sorprenent perquè poden arribar unes moltes desenes de metres, fins centenars de metres, terra endins. Mm. I sobretot, òbviament, en les zones planeres, allà l'aigua pot arribar a afectar grans parts del territori.
A l'Abel Caral, el nostre meteoròleg, vols fer alguna pregunta per acabar, Abel?
Sí, senyor Gràcia, li volia preguntar, tenim una comarca com és la del Maresme, que aquest cop ha sigut molt afectada, tot i que sembla que hi ha a Premià de Mar hi ha uns espigons que sembla que poden haver protegit, i curiosament, en diferència del que ha passat, per exemple, a Vilassar de Mar o a Mataró, ben a prop, doncs aquí hi ha hagut menys afectació, però li volia preguntar, aquesta comarca és una comarca amb molts pols esportius, en trobem al Masnou, a Premià, a Mataró i també més al nord, i el que es veu en aquestes poblacions és com el vessant nord dels ports, hi ha grans extensions de platja, mentre el vessant sud, en molts casos, les platges són inexistents, una mica per aquesta redistribució de la sorra que comentava. Aquestes infraestructures, els ports esportius, frenen aquesta dinàmica litoral i són un problema a l'hora de repartir la sorra per la costa del Maresme i de la resta del litoral català? Vull dir, també hem sobreocupat massa el litoral en aquest sentit?
Sí, totalment. És tal com ho descrius, és a dir, el nord acumulen i el sud deixen de rebre aquesta quantitat que s'ha acumulat. Tots els ports, quan es van fer, també és veritat que van de dipositar una sèrie de diners per tal d'evitar aquests i de fer intervencions que minimitzessin aquests impactes. El que passa és que això, doncs, en alguns casos no s'ha fet, en altres doncs, tenim la situació que tenim.
Mm-hmm. Vicenç Gràcia, professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, moltíssimes gràcies també per atendre'ns avui al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit. Doncs bé, no sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquesta situació.
Molt bé, el govern de Premià de Mar. Té la mateixa costa que Vilassar i sí, hi ha uns espigons nous, és veritat. I fan una part de frenen, és a dir, les onades s'emporten la sorra als maresmencs. Sempre ens ha passat això des d'aquell port. Vull dir, s'hauran de buscar solucions perquè els ports no els trauran.
No, clar. Mm-hmm.
Per tant...